CDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
Ah, deixem-lo pel diari, Bernat, home, que han de pagar un euro.
Ah, sí?
Home, que han de pagar un euro.
M'agrada.
Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Comencem aquest temps d'anàlisi, aquesta horeta per analitzar aquest 2-2 del Barça al Camp Nou davant del València. Escoltarem el company Fernando Polo, que ja ens acompanyarà també amb nosaltres, però, com sempre, un cop acaba el partit i després d'escoltar els primers protagonistes en calent, les conclusions del Ricard Torquemada. Ricard, 2-2, partit intens, què t'agrada?
M'agrada l'orgull competitiu del Barça. Crec que ha fet un esforç bestial en un context complicat perquè venia d'un altre esforç bestial dimecres. El València s'ha posat 0-2, és un equip a qui costa molt atacar-lo, sobretot quan es replega, i amb el 0-2 el València ha fet el pas enrere per aconseguir ser consistent a camp propi, i el Barça no ho ha acceptat, s'hi ha rebel·lat, no s'ha conformat, com ha de fer. I ha aconseguit l'1-2 i a la segona part ha fet una sortida ja amb Jordi Alba i amb l'amplitud dels laterals espectacular. És a dir, no ha acceptat perdre el partit i el panorama no era fàcil. I després sí que és veritat que jo crec que s'ha frenat després del 2-2 per l'esforç i sobretot pel moment Messi, pel que significa la paràlisi de cada cop que Messi no està bé, que és qui marca, diríem, és qui fa bategar el Barça, no? el ritme del batec. Però crec que el Barça ha tornat a demostrar que és un equip amb una gran personalitat i amb un orgull a l'hora de competir que és inigualable. O sigui, aquest equip, quan s'ha posat 0-2 i venia d'on venia i no ha sortit bé, ha dit aquest partit no es perd. I és veritat que amb el 2-2 ja potser no ha tingut un altre canvi de marxa. És un gran senyal que no es cansa de competir i no es cansa d'intentar guanyar i no es cansa de revertir situacions complicades encara que no tingui un dia fi, que sigui un dia que venim d'una pujada emocional molt bèstia que costa molt tornar-se a concentrar. El Barça ha esgarrapat un punt en una situació difícil.
Al Ricard li agrada l'esperit competitiu que ha tornat a demostrar el Barça. Què et fa dubtar?
L'accés de jugadors a cama canviada, i sobretot en un partit com el d'avui, contra un equip que és tan fort defensivament a la zona central. Hi ha pocs equips a la Lliga que defensin també els passadissos interiors com l'equip de Marcelino, i clar, quan el lateral esquerre va cama canviada, l'extrem esquerre va cama canviada, l'extrem dret va cama canviada, l'interior dret va cama canviada i l'interior esquerre cama canviada, és evident que la tendència natural és anar cap al mig, i si vas constantment cap al mig el València té més fàcil defensar, els laterals es poden tancar, els migcentres ja són normalment molt a prop dels centrals perquè no hi hagi espai entre línies, i és el que el Barça ha generat a la primera part, que no ha pogut tenir el joc que volia, no ha pogut trobar els espais perquè no tenia amplitud i tampoc no tenia profunditat. Tot i això, lligat amb l'orgull competitiu, amb aquestes circumstàncies, a la primera part ha tingut algunes opcions, perquè és un equip que quan vol, pot. Però crec que això ho ha canviat tot Jordi Alba. És que només un jugador ha canviat, eh? Només un jugador. Un lateral esquerrà. Això ha obert el camp, ha fet que el València els laterals haguessin d'estar més oberts, que el Barça tingués més espais per dintre, que Suárez pogués anar a desmarcar-se entre central i lateral i trobés espais, que els jugadors de dintre tinguessin més facilitat per jugar a una banda i a l'altra, perquè aleshores el rival no saps cap a on orientaràs el joc. Jo crec que això ha modificat el panorama i que a la primera part aquest còctel no s'ha calculat bé.
I finalment, alguna cosa que diguis no entenc?
Sí, ho converteixo amb el Costa. No entenc que el Barça no tingui un segon lateral esquerre per la recta final de temporada. Depèn molt de Messi, però és que depèn molt de Jordi Alba. I ja depèn de dos jugadors. Perquè com Messi no n'hi ha cap. Com Jordi Alba tampoc, però el Barça hauria de tenir un lateral esquerrà que pogués donar amplitud i profunditat per la banda. I aquest tema el Barça no l'ha resolt bé, perquè si l'aposta era Miranda, l'aposta ha de continuar sent Miranda, encara que Miranda no estigui al nivell adequat. I potser aleshores és que Miranda no podia ser l'aposta tan aviat i havia de cuinar-se més a foc lent. Però la qüestió és que, clar, si té un refredat Alba, parlàvem a l'inici de Ter Stegen, però perquè s'ha fet mal Xile sempre, és que si té un refredat Alba i el Barça ha d'atacar per aquesta banda, ja hem vist que no ho pot fer. Semedo al Pizjuán i Sergi Roberto al Camp Nou avui, però no per una qüestió només de qualitats físiques, qualitats tècniques, sinó per una qüestió de perfil, perquè amb la cama esquerra són jugadors que no són hàbils, i un lateral esquerre que hagi d'atacar per la banda esquerra i que no domini la cama esquerra, és molt difícil que pugui ser ample i profund. Si té un cacau fantàstic, pot fer una diagonal i rematar, pot ajudar a jugar per dintre, però és que el Barça moltes vegades ataca contra equips molt ben organitzats i és molt important l'amplitud. I com va dir Koeman, al futbol actual els extrems són els laterals, però doncs com els extrems són els laterals haurien de ser de cama natural. Ja sé que hi ha coses que no es poden controlar, però tinc la sensació que amb el tema de lateral esquerra el Barça ha arriscat molt i ara es troba en una situació que o juga Alba o juga Alba, i aquest és un problema perquè queda el moment de temporada més important, que és on es decideixen els títols, i els descansos d'Alba a partir d'ara són or.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest empat a dos del Barça al Camp Nou davant del València. No hi ha jugadors encara a zona mixta, Marta?
Perdona, Bernat, no hi ha ningú encara, no ha aparegut ningú, tots dins el vestidor.
Tampoc els entrenadors han sortit a sala de premsa?
No.
Doncs nosaltres de seguida tornem i donem pas a una de les nostres seccions preferides, allà on sempre fem venir un amic a casa nostra.
Saps allò del...
primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mamà, mira, tinc puntets vermells.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Casa nostra, un campió del món, però atenció, campió del món multiplicat per 24. Jo crec que mai a la meva vida havia pogut parlar amb una persona que pogués dir que té 24 campionats del món. És l'home del trial, l'home de la moto màgica. És el Toni Bou. Toni, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Què tal? Com va?
Què fas avui que no estàs guanyant un mundial? De tant en tant descanses, no?
S'ha de descansar per arribar en plena forma, sí.
Molt bé, escolta'm, m'han dit que ets molt futbolero.
Sí, sóc molt futbolero. Sóc molt del futbolero i molt del Barça.
I què t'ha semblat el partit d'avui?
Bueno, complicat, no? Evidentment, doncs, és la millor lliga del món i sempre és molt difícil marcar diferències, i quan et marquen un gol abans, doncs, sempre remuntar amb una llum que es tenca, doncs és molt difícil. Jo penso que estem acostumats a que ens passi, però que se n'en sortirà com sempre, evidentment.
Dones per bo l'empat a dos, veient que el partit s'havia complicat tant amb aquest 0-2 a la primera part?
Jo penso que sí. Penso que porten molts partits de 3-3 i que al final, doncs, com he dit, és molt difícil, no?, amb aquesta lliga, i tenint el principal rival, crec que és el Madrid, que està tan lluny, et pots permetre un empat, i si acaben amb una recta final de temporada a un alt nivell, no crec que vingui d'aquest empat.
Jo estic d'acord, amb això. Quan tens un coixí és per aprofitar-lo, precisament, no, Ricard?
Claríssim. El Toni fa una bona lectura. Tot i que vols dir que l'Atlètic de Madrid no el veus, capaç de ser el gran perill?
Bueno, no sé, jo crec que els culers sempre ens queixem de que no juguem bé i de que jo el primer, no?, que costa veure un Barça tan increïble com ha sigut sempre, i quan mires un partit de l'Atlètic et dones compte, doncs, que si ens queixem nosaltres guanyant com guanyem ells, doncs encara més, no? Penso que evidentment que serà un rival, perquè lluiten molt, estan sempre allà, però han de punxar. De la forma que juguen, han d'acabar...
Ja, vols dir que els equips grans, que per guanyar campionats han de tenir un perfil més dominador, més protagonista, i que l'Atlètic sempre s'ha estat gran reaccionant, no?
Sí, tenen, evidentment, que tenen unes qualitats increïbles, però que al final sempre acaben... punxant, m'agrada com juguen, perquè són molt competitius, però crec que els hi falta aquí punt, no?, de dominar i amb claretat per tindre més punts.
Escolta'm, Toni, tu tens... ara parlava jo de l'orgull competitiu del Barça i d'aquesta capacitat que té aquest equip per tenir gana sempre. Com ha dit el Bernat, si algú té gana de continuar guanyant, sempre ets tu. Això com es cuida, com es conrea això? Perquè el més lògic és que quan una cosa, diríem que ja l'has fet tantes vegades... costi molt mantenir la tensió per fer-les de la mateixa manera.
Doncs sí, tens tota la raó. A més, és sempre cada any més complicat per mi, després d'aconseguir dos títols durant els últims 12 anys, és sempre difícil, no? El bo que tinc és que després m'oblido, en el moment dels entrenos sempre vull ser millor, vull sempre millorar, intentar aconseguir ser millor que l'altre any amb els entrenos, i és el que em fa el dia a dia ser millor pilot per arribar amb les carreres amb aquesta gana, no? Al moment de la veritat m'oblido de tot el que he guanyat i surto a competir de zero, no? Penso que és clau poder sortir de zero, perquè si has de viure de les memòries, evidentment estaria tan cansat que no sortirien les coses amb la naturalitat que em surten, no?
Però això llavors és genètic, no? És aquest gen competitiu del que l'altre dia contra el Sevilla parlàvem, que també té el Barça.
Jo penso que sí, jo penso que és aquest gen el que t'ha de portar sempre en aquest moment a treure aquell punt més.
Escolta'm, Toni, quan has vist que Messi no acaba de girar fi, què has pensat?
Què?
Això sí que preocupa, això sí que preocupa una mica, no? Jo penso que hi ha equip perquè descansi Messi, però que el Messi estigui tocat és una mica preocupant. Jo crec que, bueno, doncs, evidentment, és el millor jugador del món i tindre'l o no tindre'l canvia molt. Penso que hi ha equip per guanyar a qualsevol altre sense Messi, però Messi molt millor.
Recordem que va haver-hi una època aquesta temporada que Messi va estar lesionat, que es va trencar el braç, i sense anar més lluny, si no recordo malament, em corregireu, no va jugar el partit contra el Madrid al Camp Nou, oi?
Sí, i és possible que tampoc jugui el de dimecres, perquè Messi té una contractura, tot i que és una contractura, ara s'ha d'haurà de valorar quin risc té que Messi pugui jugar dimecres o no. I això s'haurà de valorar a mesura que avanci aquests dies i que les sensacions que tingui Messi. O sigui, més seria un possible risc que no una lesió invalidant, perquè ens entenguem, perquè és una contractura a l'abductor, com ja hem vist que era la zona lesionada, la zona de la cuixa dreta, d'aquí que Messi hagi pogut continuar. Això vull dir que és una petita contractura, si no Messi hagués marxat. I ara falta veure com s'estableixen els esforços competitius. El Barça juga dimecres contra el Madrid i juga diumenge a Sant Mamés i s'hauran de prendre decisions.
L'hauries canviat, Toni?
Jo sí, crec que és que descansi, que arribi a final de temporada a tope. I contra el Madrid penso que tampoc és totalment necessari que jugui, perquè contra el Madrid, sent un partit contra el Madrid, forçarà seguríssim i jo penso que no toca.
Mira, doncs un altre element i argument pel debat. Crec que és interessant.
Jo ja estic plenament d'acord.
Sí,
eh?
I que a més, clar, és que estem parlant d'una competició que des de fa mesos estem dient que no té importància, si es guanya o no es guanya.
I que és el partit d'anada. Sí, i que el partit de tornada és a finals de febrer.
Sí.
I que ve la Champions.
Aquí s'haurà de ser molt, molt calculador, molt assenyat i no deixar-se endur per la passió. Veurem si entre tots plegats ho aconsegueixen. En fi, el Toni Bou és 24 vegades campió del món de trial, 12 indoor i 12 a l'aire lliure. Quan és el pròxim Mundial?
Correm demà a l'indoor de Barcelona i des d'aquí m'agradaria fer una gran crida perquè vingui, com sempre, que el Palau Sant Jordi estigui ple a rebussar. És una carrera molt especial per la gent que correm aquí a casa. I penso que és un espectacle meravellós i esperem que estigui tothom allà.
I tant, el Palau Sant Jordi demà, que rugirà amb les motos del Toni Bou i de tots els companys que fan gran aquest esport. No sé si teniu alguna pregunta més pel Toni o simplement desitjar-li molta sort per anar a pel 13è.
Home, que estarem pendents d'això, del 13è, del 12 més 1 o no. Tu no ets supersticiós, perquè les motos, ja saps que això del 13 no s'utilitzava.
Fa dies que se'm van passar les supersticions, ja...
Com guanya sempre, no té supersticions.
No, per coses que van passant al final, doncs acabes perdent les supersticions.
Gràcies, Toni, una abraçada.
Adéu.
A gaudir demà del Palau Sant Jordi.
I ja que acomiadeu el Toni Bou, deixeu-me saludar a Carles Alanya, que apareix a la zona mixta.
Dos, però bueno, l'actitud de l'equip crec que ha sigut de 10, hem intentat estar al final, però no ha pogut ser.
El temps de descompte, algú té alguna explicació perquè hi hagin hagut 2 minuts amb les pèrdues del porter i els canvis?
No, la veritat que això ja no s'entén, dona la primera part, dona 3 minuts, sí, i en el segon temps el porter tardava 1 minut i mig en secar, jugadors al terra, bueno, ha intentat donar 2 minuts, no sé de no els ha tret, però bueno, hem d'estar per sobre d'aquestes coses. Avui no ha pogut ser, tampoc li hem de posar la culpa a quants minuts d'afegit han posat, però sí que és veritat que és molt raro, molt estrany, que en un partit així, amb tantes parades, amb tanta pèrdua de temps, s'afegeixi 2 minuts, però bueno, ja ha passat i bueno, a pensar en el Madrid.
Carles, el canvi òbviament no és decisió teva, però vaja, intentant buscar-li una explicació des de fora, pot ser que tenint en compte que aquest any has tingut una lesió llarga, que encara estàs una mica intentant agafar el ritme almenys del primer equip, pot ser que per una qüestió física no t'acabes de veure del tot Valverde, o tot notaves perfectament per aguantar 90 minuts?
No crec que tingui res a veure la lesió, està més que oblidada, va ser fa 4 mesos que em vaig recuperar, estic bé físicament, ha decidit jo crec que el canvi perquè ho ha decidit així, al final entrava Arthur, que és un xoc també una mica semblant, amb les mateixes semblants característiques a mi, ho ha decidit així, no crec que sigui res físicament, perquè estic molt bé i no crec que sigui per això.
Nosaltres dèiem, de les millors coses que podem dir de l'Anyà és que quan juga el veiem jugador del primer equip, se't veu segur, amb caràcter, et sents així tu també dins el camp?
Sí, al final jugo com sempre he fet, sí que és veritat que ara pues, estàs en el primer equip i és un altre món, és un altre ritme, però en veritat jugo com he vingut fent tots els anys a la cantera, amb el Barça B, intentant agafar més protagonisme, intentant demanar totes les pilotes, com he sigut jo, al final aquest sóc jo, i intentaré pues, millorar, donar una millor versió, perquè encara puc donar molt més.
Han passat moltes coses al partit d'avui, molts detalls, fases diferents. Quan Leo Messi el veiem tocat, canvia l'ambient del Camp Nou. Vosaltres des de dins ho noteu, això, no? També?
Bueno, està clar que quan no tenim el Leo al 100% és molt més difícil tot, perquè ens dona tantes coses bones, i sí que és veritat que bueno, amb la molèstia ells han apretat una mica, ens hem vingut una mica baix, però bueno, al final hem de sobreposar-nos a tot això, esperem que no sigui res i que el dimecres estigui amb nosaltres.
Doncs gràcies a Carles Alanyà, el primer protagonista de la zona mixta.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El tercer temps de la TDT, analitzant aquest empat del Barça davant del València al Camp Nou, que dona la possibilitat als seus perseguidors, Atlètic de Madrid, que juga demà al camp del Betis, o Real Madrid, que rep l'Alavés, també demà, d'escurçar distàncies, o fins i tot podríem afegir-hi el Sevilla, que juga d'aquí una estoneta...
Ha començat ja.
Sí, ha començat, davant del Celta.
Sí, minut 6.
Fernando Polo, company de Mundo Deportivo. Bona nit.
Bona nit, Bernat Soler.
Et puc demanar un titular o em demanaràs un euro?
No, t'ho donaré, home. Clar que sí.
Doncs vinga, dispara.
El Barça desestructurat pateix.
Desestructurat, què vols dir, Fernando?
Hola, Ricard, bona nit.
Bona nit.
Home, desestructurat. Aviam, per mi l'Englet és titular, Jordi Alba és titular...
Què vols dir, massa rotacions?
Bueno, que tens forçoses ja a Dembélé, que per mi és titular i no pot jugar. Busquets, per sanció, no pot jugar. L'Englet, per mi és titular i no juga. Alba és titular i no juga. I per mi Artur hauria de ser titular i no juga. Llavors, crec que l'equip pateix. I però, clar, no vull dir que l'equip que hi hagi no sigui prou.
Ja t'entenc, però el que vull dir és, havent-hi la Copa i ara el Madrid, hi havia alguna altra possibilitat que avui forcessis més la màquina amb l'11 titular?
És que el tema de les rotacions, tot depèn d'on posis tu la importància, no? Per mi la Copa continua sent la tercera competició.
M'agrada aquesta reflexió.
O sigui, la Lliga...
Però saps que juga contra el Madrid,
clar,
el Barça, eh?
Sí, i un partit contra el Madrid a casa i que no et surti bé, doncs et pot condicionar pel fet psicològic que és el Madrid, però per mi continua sent la Copa.
Vosaltres ja esteu... Què en penseu? És la Copa o és el Madrid?
Jo crec que el que ha passat avui amb Messi, a mi personalment, per exemple, em fa canviar la manera de veure aquest partit contra el Madrid. I crec que no s'ha d'arriscar.
Però només perquè és Messi. O sigui,
bé, però és un avís. Avui t'ha passat amb Messi, imagina que li passa amb un altre.
Ja, però el risc que et passi amb Messi, que tingui una lesió per arriscar massa de llarga durada i el perdis durant uns quants partits... Ara que comença el tram decisiu de la temporada, no és el mateix que fos Coutinho o
Xavi,
Alba.
I el Barça li en va fer 5 sense Messi.
És veritat,
que, clar, no és perquè el Barça li torni a fer 5 al Madrid, eh? Però vull dir que si el Barça té una referència que ha competit contra el Madrid sense Messi. Ja sé que Messi li farà il·lusió jugar contra el Madrid, perquè seria el segon partit que es perd, pobre, aquest any. Però Messi ja, ara jo crec que té un punt de maduresa que està per sobre d'això, perquè sap quina és l'horitzó, és la Champions, i aquest és l'objectiu. I com diu el Fernando, això és la Copa, encara que sigui el Madrid. Tot i això, torno a... Perquè el Barça no ha fet cap comunicat oficial encara?
No.
Va, torno a explicar el que hem dit abans, que és una contractura a l'adductor de la cama dreta i que és dubte, és a dir, que s'han de prendre decisions perquè ha de veure com evoluciona la lesió, com se sent Messi, com recupera, és a dir, no és una lesió que l'invalidi, és una lesió que el limita i sobretot que té un risc que es pogués fer més gran i que aleshores ja tinguéssim un problema.
Però ve del cop que pateix?
No ho sé.
Perquè jo he vist
perquè diu que ho he vist, com ha explicat el Xavi també, sí. Que hi havia un cop, no?
Sí, sí, sí. La pilota dividida i sí, van els dos.
Un cop amb el genoll de Lato.
Sí, ha semblat el típic cop aquell que et fan i et fa molt de mal. Però, clar, aviam com evoluciona.
A mi em lliga molt.
També hi ha un factor, perdoneu, que és que el tema del lateral esquerre, quan no juga Jordi Alba...
No n'hi ha.
És que és un focus de problemes.
Aquest me'l guardo perquè vull dedicar-li una mica de temps, perquè crec que aquí haurem de tenir tots al borde i haurem de tenir tots perquè jo crec que és una qüestió de planificació de la plantilla ja, i d'aposta de club, però de lectura d'entrenador i d'acord entre la direcció esportiva i l'entrenador, però clar, jo ja n'he parlat, a l'altra esquerra no tornaré a insistir, a cansar-vos amb les meves reflexions, que ja no les he fetes.
Per què?
No, perquè acabo de parlar ja de l'altra a l'esquerra. Però... prefereixo sentir-vos a vosaltres. Vas, Fernando ja ha dit la seva, però ens ho guardem, si us sembla, per després.
Sí.
El tema de l'altra a l'esquerra. I continuem una mica, Bernat, pel tema de la Copa. Sí. Tu ja ho has deixat clar.
No, és a dir, a mi avui veure Messi patir com ha patit i allà atès i aquest massatge que semblava que li feien... un massatge gairebé cardíac allà apretant el fisioterapeuta.
Jo ara quan parlava el Polo justament anava a dir això, que em quadra molt la informació que diu el Ricard, ara entenc que aquest massatge, un massatge descontracturant, sí, molt més que un cop o alguna cosa així.
És a dir, és el Madrid, són unes semifinals, però no oblidem que és la Copa del Rei i és l'anada, i per tant, escolta'm, hi ha objectius més grans.
Això que plantejo és molt lògic, però és el Madrid. I amb el Madrid, a vegades, la lògica, la racionalitat, l'hem de mirar una mica amb distància. Per què? Primer, perquè si et fa mal al Madrid, la ferida és més danyina que no pas qualsevol altra ferida. I després, perquè s'hauria d'evitar donar-li l'oportunitat al Madrid de créixer. I és una bona oportunitat, aquesta semifinal.
Que creixi amb la Copa, si vol.
Sí, sí, que no, però que no es creixi amb la Copa, es creixi eliminant el Barça.
Però també...
I jo me'n recordo fa dos o tres temporades que el Madrid de Zidane deambulava, va venir aquí al Camp Nou, anava perdent 1-0, acabava guanyant 1-2, són tres Champions consecutives. El tema, caminant d'aquell equip.
El tema és fins a quin punt s'arrisca. O sigui, jo crec que la clau del que diu el Xavi, el punt d'equilibri és fins quan s'arrisca. Si dimecres hi hagués partit de Champions... jo estic convençut que Messi arrisca. I el que hauríem de preguntar-nos és si li hem de donar valor o dimensió de partit de Champions i si, per tant, entenem que Messi ha d'arriscar dimecres. Així d'entrada.
Jo només faré un apunt, que és que avui Messi ha tocat 80 vegades la pilota, 44 a la primera part, 36 a la segona.
I 36 a la segona, Carles, perquè a la part final...
No, és el que anava a dir. En els primers 25 minuts, que és quan es produeix la lesió, toca 25 vegades la pilota. En els següents 22 només la toca 11.
Bona, Carles. Estem parlant de la segona part.
De la segona part. En els primers 25 intervencions, en la línia de la primera part. Es lesiona i a partir d'aquí es passen 22 minuts que només la toca 11 vegades.
O sigui, mira, clavats, 25 en 25 és una intervenció, sí, per minut i, 20, i 11 en 22 és una intervenció cada 2 minuts.
Correcte.
La meitat, vaja.
És la meitat, eh? O sigui, crec que aquestes dades són molt interessants per entendre què ha passat al partit, perquè és que el partit s'ha aturat, s'ha frenat després del 2-2, i no es pot dir així, hem de buscar altres elements. Però vaja, jo crec que l'element capital per entendre que el partit s'ha aturat i s'ha frenat després del 2-2 és el que li ha passat a Messi, eh?
Evidentment. Aviam, de cara a la Copa, tornarà Dembélé.
Dimecres ja, sí?
Hauria de tornar Dembélé.
O sigui, la previsió era aquesta, però potser una mica més lent del que s'havia previst.
Doncs, home...
Però potser, dius potser, o és que
no,
va
no,
més lent?
Ja l'esperaven, tenir-lo per la nada de les semifinals de la Copa.
Sí, jo no tinc... Bé, no, jo no tinc cap constància que la cosa vagi més lenta, sinó que com que a més jugava Coutinho no s'estava forçant la recuperació i que en condicions normals potser Dembélé els plans era que fos suplent dimecres contra el Madrid i que pogués sortir a la segona part, però és una lesió de turmell de fa 15 dies on és bàsic també la tolerància al dolor. I vaja, jo crec que a Dembélé li dius que si vol jugar contra el Madrid dimecres i juga. Jo crec que Dembélé ha d'estar bé per dimecres.
Clar, llavors, si tens a Dembélé, si pots tirar de Dembélé, pots reservar Messi, perquè a més el que passa a la Copa, que és bo, és que hi ha una anada i una tornada. I Messi al Bernabéu sabem que és letal. Per tant,
reservem Messi, però la resta de canvis, el que de, en sí, la línia que apuntaves tu al començament, calculem-los.
Segur, és que jo sempre soc partidari de les rotacions, però que intentin tocar pocs punts estructurals. I si toques un punt estructural, els altres, de la columna vertebral, no tocar-los massa. Però clar, Alba, Busquets, Artur, per mi, bueno, és una part important. Perquè, a més, si no juga Artur i no juga Busquets, no tens tant control. Sergi Roberto, canviat de banda, és patir. I és no tenir l'arribada de Jordi Alba, que algun dia ha de descansar, és veritat. Però, home, millor que descansi en un partit contra un rival no tan potent que no contra, no sé, un València o un Real Madrid.
Som a l'espera que arribi Valverde al sala de premsa i ens ajudi a interpretar tot plegat.
Saps aquest missatge de...
Hola, ja he nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Doncs acaba la roda de premsa de Marcelino, on bàsicament ha dit que no es mereixen marxar desil·lusionats perquè han fet un partit espectacular, però que no han tingut sort, i aquí la necessites per guanyar. Bàsicament no han tingut sort perquè davant tenien un Barça en molt bon estat de forma, i a la prèvia va parlar de Messi i va dir que com a rival esperava no haver-lo de patir gaire. L'ha patit avui gaire, Marcelino?
Allí en ese momento digo, jolín, pues no, con ese jugador fuera, pero sabíamos que es un jugador determinante, lo sabemos todos. De él sale el último pase, en la mayoría de los casos, condiciona a todo el equipo, al rival, a la forma de jugar, y luego pues es certero. Chutó desde esa posición, una, paró muy bien nuestro portero, la segunda, para adentro. Bueno, es así. Estamos ante un futbolista extraordinario que nos hace disfrutar a todos.
Doncs elogis cap a Messi, només no l'ha patit quan l'estaven atenent fora de banda.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Vicepresident Borda.
Incorporem el Jordi Borda a la nostra taula d'anàlisi, aquest 2-2 amb el València del Barça avui. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Amb uns fitxatges que vol comentar el Ricard Torquemada, amb els fitxatges i amb els no fitxatges, perquè m'ha semblat entendre, Ricard, que volies introduir un dubte que era... Com és que fitxem a mitja Europa i no portem un lateral a l'esquerra?
Sí, volia fer un capítol final de mercat, que el Borda ens parles d'Emerson i d'una mica de quin balanç en fa, però abans vull sentir també què en pensa d'això de Messi, de la Copa, del Madrid, de què s'ha de fer.
Doncs mira, ara que falta pocs minuts perquè surti Valverde, crec que té l'oportunitat per anunciar ja que Messi no entrarà a la llista de convocats pel dimecres. I que
màxima
reservem...
precaució.
No, i a banda d'això, pensa en gran. És a dir, si ens centrem en què és un partit contra el Madrid en un clàssic i si el perdem ens pot fer mal, crec que és pensar en petit. I els objectius d'aquesta temporada els ha marcat el mateix Messi, i ja sabeu que jo el subscric, això de la Champions, i aquest ha de ser el gran objectiu.
Doncs mira, ara arriba Valverde. Per cert, que n'hem de parlar també de com com Messi pren les decisions sobre el seu cos durant el partit en un moment de tensió, però en parlarem després.
Bona nit, comencem la roda de premsa amb el tècnic del futbol, Cupersona, Ernesto Valverde.
Ricard, quan vulguis.
Bona nit, Ernesto. Ricard, el que m'ha agradat de Catalunya Ràdio. Un partit que han passat fases molt diferents, eh? La sortida forta del València, després el Barça s'ha estabilitzat, ha sortit la segona part per fer el 2-2 i després el partit s'ha frenat. Per què creus que s'ha frenat? Per producte de l'esforç de dimecres dels dos equips que venien de jugar a Copa? A què ho atribueixes?
No ho sé. No lo sé, hay veces también que a todos nos sorprenden cómo van los partidos. Realmente ha sido una cosa extraña, porque ellos han comenzado muy bien. La primera jugada han tenido una ocasión clarísima, que nos ha salvado Marc y alguna llegada más. Pero luego después el partido era nuestro y nosotros les teníamos metidos en el área, encima con sensación de que íbamos a hacer gol, de peligro. Pero es verdad que ha habido un momento en el que quizá no estábamos muy bien escalonados y ahí nos han, cuando mejor estábamos, nos han pillado en esa contra y nos han hecho el gol. Incluso después con el 0-1 seguíamos dominando y nos han hecho el 0-2, ¿no? Era mucho castigo, pero es así. Y luego, pues bueno, hemos marcado el primero, les hemos metido en el área en el segundo tiempo y se veía que estábamos cerca de remontar. Pero luego ha habido un momento ahí, eso, después del gol, que ha habido 3-4 minutos de parón, pensando que después íbamos a retomar el juego y sin embargo no nos ha faltado eso quizá y se veía que llegábamos cuando estábamos cerca de su área podíamos hacer gol, pero ellos han despertado, no estaban como al comienzo. La verdad es que eso nos ha puesto el partido muy mal, hemos conseguido el empate, no sabía poco porque queríamos ganar, pero bueno, ellos son un gran equipo y lo han demostrado hoy.
Hola, Ernesto. Marta Ramon en directe a RAC1. Com està Leo Messi? Fins a quin punt pot perillar la seva participació, la seva presència al Clàssic de dimecres? I en aquest sentit, com creus que la inquietud pel seu estat físic ha afectat l'equip a l'hora d'anar a buscar la remuntada definitivament?
Bueno, él está bien. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, tenemos que esperar a mañana a ver cuando se realicen las pruebas, a ver cómo está, igual que el resto, el tema de las molestias, cómo termina cada jugador, cada partido. Y no tengo, o sea, te puedo ayudar más en ese sentido, salvo que, bueno, esperamos que se pueda recuperar igual que los demás. No lo achaco yo a eso, el tema de que no hayamos podido ir al final un poco más arriba, ¿no? Sino que quizá ellos han despertado un poco, pero bueno, es igual, mañana entre mañana y pasado tenemos que valorar exactamente cómo está, igual que los demás.
Sí que Rodríguez, en directo para Moguts, Ser Cataluña. Exactamente por eso, ¿qué tiene Messi? ¿Es un golpe? ¿Es algo muscular? ¿Contractura? ¿Es qué es?
Pues no lo sé. Me gustaría ser muy claro y decir, tiene algo, una contractura en el ligamento lateral. Yo qué sé, podría contar una película, pero no lo sé. No sé exactamente qué es. Tendrá alguna pequeña molestia, igual que el que tendrán algunos otros. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo qué nos dicen los médicos. Y cuando le hagan las pruebas y en función de eso pues lo valoraremos, pero no puedo adelantar nada, te digo, no tengo todavía idea de cómo puede estar, pero imaginamos que nos puede estar muy mal.
Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. ¿No se puede ganar siempre o lo entiendes como un traspiés? 8 victorias, un empate en casa, decías que queríais ganar, era el Valencia que ha hecho un buen partido. ¿Lo tildas como un pequeño paso atrás o bueno, son accidentes lógicos de la...
Bueno, mira, al final, cuando no ganas, siempre tienes ese punto de que te has dejado algo. Pues porque cuando aspiras a ganar todos los partidos, pues siempre tienes ese punto de oportunidad de perdida. También el Valencia puede pensar que cómo se le ha escapado un partido que tenían que iban ganando 0-2. Pero a lo largo de la liga, pues sabemos que esto es largo, que pueden pasar siempre situaciones determinadas en partidos que a veces pues puedes remontar, otros que no, y a veces pues bueno, partidos en los que te encuentras un buen equipo de enfrente que saca partido a sus oportunidades y está bien, entonces tenemos que admitirlo, es el juego.
Mister, buenas tardes, John Ballori, Cadena Cope. Alba no puede jugar todo, hoy has puesto a Sergi Roberto en el lateral izquierdo, algún otro día ha jugado Semedo, va a ser baja para San Mamés, Alba.
Sí.
¿Te preocupa no tener un recambio, un especialista como recambio para Alba en esa posición?
Bueno, tenemos varias posibilidades, que a veces he optado por unas y otras veces por otras. Y bueno, pues es verdad, lo que pasa es que Jordi está en un gran momento y es difícil suplirle, es así. Me gustaría que no fuera una noticia, porque significaría que hubiésemos ganado, que habíamos ganado el partido, pero bueno, no ha podido ser. Tenía pensado, además, sabía que tenía cuatro amarillas, pensaba que viene de dos partidos completos, esta semana tenemos dos, pensaba que este podía ser un buen momento, pensando también que siempre le podíamos utilizar en el segundo tiempo, y bueno, pues mira, le han sacado a la guinda. Es así, pero bueno, seguiremos supliéndole pues de la mejor manera que podamos.
Aquí Ernesto, el Bernadal del diari Ara. Carles Alenyà ha tornat a jugar avui de titular, acumula una titularitat més. M'agradaria si poguessis valorar la seva progressió i tot el que us aporta a l'equip ara que està cada cop més instal·lat al primer equip del Barça. Merci.
Pues muy bien. Yo le veo muy bien a Carles. Cada día está participando más y además cada día él está entrando, bueno, cuando entra en juego es un jugador que tiene una gran calidad y bueno, estamos encantados con él. La verdad es que bueno, se ha gustado que terminara el partido tal y como iba, pensaba que Artur nos podía venir bien para poder sujetar un poco ahí las situaciones del centro del campo, pero bueno, estamos contentos con él porque además su aportación pensamos que es positiva.
Buenas noches, Mr. Rafael Verso, Tutto Sport. Hoy, más que nada, lo que he visto yo que el Barça no ha bajado al césped con la misma ilusión de hace tres días contra el Sevilla. Nos tenemos que esperar ahora con el clásico de la Copa del Rey, vuelve la Champions, que esta manera de jugar más relajado en la Liga, sobre todo ahora que se jugarán contra Athletic y Valladolid los próximos dos partidos, no ver a un Barça muy motivado en la Liga.
Bueno, entiendo las apreciaciones personales de cada uno y me parece que cada uno tiene su propio análisis pero vamos, yo sí que creo que estamos motivados para la Liga de la misma manera que estamos motivados para la Copa. Es verdad que el otro día teníamos un marcador adverso y teníamos que darle la vuelta, pero hoy hemos empezado el partido con la intención de ganar. De hecho, hemos conseguido una ocasión nada más empezar, pero después nuestra intención ha sido poner el partido cuanto antes a nuestro favor. Que luego el partido no ha ido como nosotros queríamos, pues ¿qué le vamos a hacer? A veces nuestro portero para un penalti y a veces no lo para. Pero las cosas son así. Nuestra intención, desde luego, es ganar todos los partidos. Es difícil mentalizarse de la misma manera para todos los partidos, sí, es una realidad, pero tenemos una fijación. Sobre todo una fijación con intentar ganar todos los partidos y sobre todo con la Liga, porque es la competición que nos marca la regularidad y no pienso que estemos desmotivados para ganar un partido de Liga.
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Abans de fer el canvi de Malcom per Coutinho, havies pensat en canviar Messi? No sé si ell t'ha dit alguna cosa mentre estava jugant o els metges t'han dit com estava.
Hombre, si me pide el cambio, pues vamos, lo hubiese cambiado. Pero si no me pide el cambio, leo y le he preguntado a ver cómo estaba. Nuestro jugador más decisivo, faltan 8 minutos de partido, ha metido 2 goles. No tengo mucha costumbre de hacerlo.
Mister, buenas noches, Moisés Jones del diario AS. ¿Dembélé está para el miércoles, tú crees o no?
No lo sé, esperamos que esté para la semana que viene, no sabemos si para el miércoles o para el partido del domingo. No sé si estará para el miércoles.
Última pregunta, Xavi Riera.
Hola, Mr. Xavi Riera de Tres Media. En caso de que Messi al final no esté en el partido de Copa, ¿le alivia el hecho de saber, ser consciente que su equipo ha sido capaz de no solo ganar, sino golear al Madrid sin él?
Bueno, no tiene. Los partidos son todos diferentes y los jugadores que están disponibles, que estaban disponibles en aquel momento, eran diferentes a los que pueden estar en este. Ya veremos. En cualquier caso, si Leo está bien, jugará, y si no está bien, pues jugará otro.
Gràcies.
Doncs acaba la roda de premsa Valverde amb aquest nom propi, eh? Messi com a protagonista. No ens resol gaire cosa de Messi, sí que confirma que són molèsties, que no és greu, però demà més proves i valoraran, i marxa, tot i haver remuntat un 0-2, amb aquesta sensació que l'empat és insuficient perquè volien guanyar.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Bernat, Jordi, Fernando, Xavi, què us ha semblat el verde?
Desinformat, també, sí.
No, jo no m'ho crec.
És probable que...
No m'ho crec, però no sé quina...
Es cobreixi d'aquesta manera, no?
Sí. Bé, si no hi ha comunicat mèdic oficial,
sí,
però... doncs potser tampoc no... parlin els metges.
Ell no vol donar pistes perquè no li vol donar pistes al Madrid, que és el pròxim rival, però és ridícul que els mitjans sapiguem que la lesió de Messi i l'entrenador digui que no ho sap. Jo no m'ho crec.
Bé, però és una mica... Jo he entès que, com dient, aquesta no és la meva responsabilitat, no? La comunicació mèdica és d'una altra finestreta, no?
Però una cosa és que no ho vulgui dir... Què vols dir? Que no ha preguntat? Què té?
Sí, que cregui que no li toca a ell fer ara ficar-se en un tema mèdic i que saber si es juga, no es juga, per quants dies està, si és una contractura... Si...
A més, amb Messi, la seva... O sigui, la decisió en bona part depèn més de Messi que no pas del mateix Valverde, no? I tot el que pugui avançar avui Valverde se li pot girar en contra, o sigui, no guanya res dient, sí, jo crec que està per jugar o no.
Però no I cal Messi que decideix que... després que no, i està...
Però no cal que digui que no ho sap.
Però Valverde, per se, és prudent. I amb temes de Messi, encara més prudent. I amb temes de salut, més prudent. I és veritat que té una excusa perfecta, que és que a proves no hi ha hagut temps de fer-li. Pots tenir... la sensació del metge que l'ha tocat, del fisio, del mateix Messi...
I que tampoc no és
però,
una...
Clar, tampoc no és l'ecografia una... o... clar, no li has fet.
Però que tampoc no és una lesió... O sigui, quan parlem de contractura estem jugant amb allò, amb la recuperació i amb quin és l'abast de la contractura. És a dir, si tingués una lesió que l'invalidés... si tingués un trencament muscular
jo crec estaríem parlant d'una altra cosa. Aquest tipus de lesions, moltes vegades les sensacions o s'acceleren o van al ritme més lent del que pots tenir previst. També depèn de si és per un cop o no. Vaja, hi ha molts factors que poden influir.
Ja veus, Xavi, que ets l'únic que contemplaria l'opció que jugui contra el Madrid, eh? Aquí tothom hem fet un pas enrere per una part més poca que una altra cosa.
Aviam, si hi ha risc...
Però el risc qui el valorarà? Ell, no? O sigui, aquí estem... Tornem com al partit, o sigui... Clar, o sigui, el risc...
Però home, com ha jugat el partit? Com ha jugat els últims 20 minuts?
El que vull dir és que si és una qüestió de risc, l'únic que ho pot valorar és ell, perquè qui li dirà, no, és que tens molt risc... O sigui, qui el convenç de que el risc és molt o és poc.
El que passa que sí que és veritat
parlàveu,
que contra un
perdona,
Madrid has d'anar a tope.
Sí, que ha sortit al club a aclarir les paraules de Valverde, que estàveu parlant si estava desinformat o no. Doncs sí, estava desinformat, perquè d'entrada ha dit que demà a Messi se li faran més proves i ens acaben de dir des del club que no, que estava equivocat Valverde, que les proves no se li faran demà, que demà l'equip té festa i que Messi té festa i que no li realitzaran més proves, que ja li han fet ara unes proves d'exploració i que en principi no és res greu.
Sí, llavors no cal ni fer-li una prova diagnòstica.
Home, segons,
com cal.
Com diguin dilluns, no?
Exacte. Sí. De fet, han dit exactament això que diu el Xavi, eh? I dilluns, quan tornin als entrenaments, parlaran amb ell i a veure quines sensacions tenen.
És que si hi ha una contractura, no cal proves, perquè hi ha una contractura. I si hi hagués un trencament, que ja se sabria, se li faria una prova per saber quina és la dimensió del trencament. I, per tant, quan parlem d'una contractura muscular... Laia, tu n'has tingut a l'esquena de contractures musculars.
Sí. Sí.
No t'han hagut de fer proves. Sabies
no, ja sabia que tenia la contractura. Sí.
Però ha estat de baix algun partit.
Perquè ella no arrisca.
Però qui diu proves vol dir exploració... és a dir, tu ets un esportista d'èlit.
Ja, Bernat, nivell... però això ja li han fet.
Li han fet ara.
Però és normal que li estiguin mirant i que demà diguin què, el truquin, què, com està,
doncs,
no ho sé.
Doncs
o no,
sí,
o ja, com que demà és festa, ja en parlarem dilluns.
No, és que potser Messi
perquè
demà...
Perquè és un oficinista.
És que potser Messi demà passa pel club o per la ciutat esportiva per fer tractament, per recuperar, per veure com se sent.
Ho dic perquè a vegades que les coses es poden explicar de forma normal i natural i no passa res. Mm. Doncs, bueno, doncs sí, s'ha retirat per això o per allò. Jo no dic que despetllin res, però tampoc cal crear tot aquest debat que estem creant ara.
Però ara és bastant natural, no, el que han explicat? És a dir, se li han realitzat proves ara. Concorda...
D'entrada, que hàgim de sortir a matisar l'entrenador, Sí, és jo crec que no és, no és natural.
Perquè demà la de trucades que rebrien preguntant per les quals.
Volen fer festa tranquils.
No, el que no és natural és que Valverde no tingui la informació correcta abans de sortir en roda de premsa, no?
Però perquè és, no és una lesió greu.
Clar,
llavors,
Valverde...
jo crec que tampoc era necessari. Escolteu, ara que matisessin a Valverde.
Escolteu, més enllà del tema comunicatiu, sí, anem al tema que li interessa a la gent, que és... una mica sobre el que giràvem i volia reprendre amb vosaltres el tema, el moment del partit. Estem parlant d'un cas tan extraordinari com el de Messi, que hi ha alguna manera de resoldre-ho diferent a la que s'ha resolt, que és que com Messi no diu que el canviïn, s'entén que ell entén, coneix el seu cos, que s'escolta, que ell regula i per tant a partir d'ara de fins dimecres que ell mateix s'escoltarà i que parlarà amb el metge si cal, però que els riscos depenen d'ell.
Jo ho veig difícil, jo ho veig difícil. El partit, jo crec que Valverde fa el que ha de fer. Tu et pots desesperar, perquè jo, per exemple, m'estava desesperant perquè veia que Messi no tirava. Al principi, sobretot, hi havia pilotes que li passaven per sobre, o sigui, per davant, i no corria o no anava la pressió. Però és veritat, si ell parla amb Messi, que és el jugador més determinant, i Messi diu que... pot seguir, o almenys no li demana el canvi...
Però no ha pogut seguir en les condicions normals.
No, en condicions òptimes no, però és veritat que si estigués lesionat, trencat,
no
hagués pogut fer les passades que ha fet a Jordi Alba, per exemple.
I si no ha corregut justament per no lesionar-se, no? És el tema en aquesta fase que és l'únic jugador, perquè qualsevol altre, Xavi, jugant en aquest ritme, no l'haguessin substituït.
Jo el que visualitzo ara és que el dilluns, o sigui, deixen passar el dia de demà, veuen que no és greu, i dilluns el miren, i dilluns començarà Valverde a parlar amb Messi.
Hi ha un precedent, aquesta temporada, el del camp de l'Inter a la Champions, va viatjar i al final el van convèncer entre uns i altres perquè no arriscés.
Tot pintava que jugava aquell partit.
És veritat.
Aquí ho han de combinar amb els baròmetres de fatiga muscular, que són els que remenen.
També, és veritat.
Jo crec que Valverde ha fet un exercici de realisme, perquè l'altra opció que hagués sigut la unilateral i dir, no, doncs el trec sense consultar amb ell, però aleshores les conseqüències...
Amb això tens un lío. Pots tenir-lo, igual no, però pots tenir-lo.
No ha tingut sang freda. I ha gestionat la situació amb la màxima naturalitat.
Clar. No, i és veritat que Messi, sempre el que sembla, amb Valverde té una molt bona relació i és un tècnic a qui respecta i amb qui té un bon feeling. Mm-hmm. Suposo que fins ara han anat així. I Valverde, si li ha funcionat...
Avui
ha optat per no tocar
res. Abans del Madrid. Clar, i
els que estem fora i veiem que Messi no està a tope i ens preocupem i pensem, ostres, treu-lo perquè prendrà mal. Doncs clar, no tenim tota la informació ni tenim el bagatge que tenen ells. Per tant, en aquest cas, jo seria prudent com és Valverde i deixaria que el maestrillo Valverde apliqués el seu librillo.
A partir d'avui, fins dimecres, comença... una nova sèrie,
Que ho sabrem una hora abans,
els,
no?
Els riscos de la lesió de Messi. Sí, ho sabrem. Vaja, jo m'estranyaria molt que caigués abans la decisió. Valverde també jugarà amb això contra el Madrid. Bé, Borda, ràpidament.
Digues.
Fes-me balanç del mercat d'hivern, que és aquest que explicava el Bernat de les rebaixes i la nova col·lecció.
Marcat per les circumstàncies i anant a buscar solucions provisionals. És a dir, dels que han arribat a aquest mercat d'hivern, només Todibó tindrà recorregut més enllà del mes de juny. La resta...
Boateng i Murillo, emergències, que ja veurem si juguen gaire.
Clar.
Perquè avui ni tan sols ha sortit Boateng, ha sortit Malcolm.
Correcte.
I després, el tema Emerson, me'l saps explicar així ràpid perquè jo ho entengui?
No, ràpid no. El tema Emerson és que has d'anar a buscar joves de potencial i els has de cedir perquè no tens espai per situar-los, perquè si no pots repetir una experiència Malcolm. Però vaja, és difícil d'explicar.
Però vols dir que un dia el podem veure amb la samarreta del Barça? Dependrà de com evolucioni el Betis.
Exacte. Si evoluciona bé el Betis, el podem veure amb la samarreta del Barça.
El Betis 2 anys i mig, Aquest mig any i 2 temporades, que és la idea que tenen tant el Betis com el Barça.
Té 20 anys, no?
Sí.
Mantindrà 23, no? I serà el moment de
decidir si pot fer el salt o no. I si el necessites abans perquè vens a Semedo, per exemple, doncs el tens aquí a prop, amb la Lliga ja controlada, amb la competició i adaptat.
Fernando, ha costat portar a Todibó ara o és...
Bueno, han hagut de pagar un milió i van parlar que també hi havia 2 amb possibles variables en funció de rendiment i d'objectius. Amb el tema de Todibo, jo crec que el que ha primat és que és un jugador jove que està en època formativa, perquè només ha jugat 10 partits a la primera divisió de França, i l'home estava aturat allà des del mes de novembre.
Yeah.
I a més entrenant-se amb el sub-19, uh-huh, sense dinàmica de primer equip. I això, home, ja és dur, però és que visualitzaves que estaries 6 mesos més.
Dones l'aval al Borda que hagin accelerat l'arribada?
Mira, des del punt de vista econòmic, tens un actiu que l'hauries de recuperar el dia 1 de juliol, que no jugaria res, que s'aniria marcint a Toulouse amb un ambient enrarit, pagues una mica de diners, perquè 1 milió d'euros són diners, però pel pressupost del Barça val la pena, l'introdueixes en la dinàmica del primer equip del Barça i tot el que jugui, que serà poc, d'aquí a final de temporada serà bastant més del que hauria jugat a Toulouse.
Mira, parlant del Toulouse, Mónaco 2, Toulouse 1, gol de Cesc al minut 65.
Mercat d'hivern aprovat, ara ve l'efecte Costa.
L'efecte Costa.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Bé, esperant que arribi l'efecte Costa, que se'ns ha perdut.
Aquí a la zona mixta han tancat barraca ja, només ha sortit Carles Alanyà avui de jugador del Barça, cap altre protagonista.
Costa commocionat per la lesió de Messi i el risc que no jugui.
Sí, i per no tenir lateral esquerre.
I lateral esquerre i després que li ha agradat Semedo. Avui a la primera part i l'han substituït al descans.
Però això et passa un dia, diguem-ne, un dia com és un error i sembla que t'agradi Semedo, però ja està. O sigui,
jo crec que deu anar tan calent que no vol ni entrar.
Exacte, l'encant que té que és que el dia que t'agrada Semedo, sí, el substitueixen al moment que t'agrada. Això és molt difícil, eh?
Sí. Però la veritat és que el canvi de Semedo és difícil d'explicar després de veure la primera meitat, el rendiment de Semedo i de Sergi Roberto la primera meitat. Sergi Roberto amb el problema de jugar perfilat a l'esquerra, que és un problema.
Sí, potser ha valorat que un altre cop els galons, no? Com en el canvi de l'Anyà, com en altres situacions, no?
Crec que ja tens, digues. Que ja tens el Costa.
Costa.
Hola, bona tarda.
Va, ràpidament, que se'ns acaba el temps. Em sap greu pel tema Semedo, el deixo. El tema Messi, com ho veus?
Més o menys com dieu vosaltres. A mi, sabent que no té res greu, m'ha tocat més la pera. Com s'ha gestionat els últims minuts,
sí?
Avui.
No t'ha agradat això?
No, perquè no. No, és que si no m'ha pedit el canvi... Escolti, vostè és l'entrenador. Si té un tio que està caminant pel camp, ja sé que pot tirar una falta, que pot fer una passada, que està a punt de fer-la de gol a última hora. És que a mi m'ha passat igual que el Fernando, és que m'està posant histèric perquè pensava... està jugant amb 10, per més que aquest 10 sigui Messi, i bé, és que es pot fer més mal. Però clar, si surt a la sala de premsa i tampoc sap exactament què té...
Però tu creus que hi ha possibilitat de prendre decisions amb Messi que no estiguin en mans de Messi?
Bé, jo entenc que són decisions que has de fer, has de tractar amb pinces i a més tenir-les esterilitzades, però hi ha moments en què algú ha de prendre alguna decisió. Bé, Messi ha sortit del camp, no li ha dit res a ningú, ha tornat a entrar... A la Marta Carreras jo l'he vist amb els binocles a veure si algú feia... Hem estat mirant, no si deia alguna cosa, si feia un gest. Jo m'he posat molt nerviós. A partir d'aquí, escolta, dimecres que facin el que vulguin, perquè ja hem jugat contra el Madrid, no només sense Messi, també sense Dembélé de titular aquell dia, i no ha passat res. Entenc que és el Madrid, però és la Copa.
Va, mig minut pels laterals.
És que ho he resumit abans. Jo estic completament d'acord amb tu.
Ha canviat tot amb Alba, eh? Estàs d'acord?
No.
El programa ha canviat com clar, si fos un altre partit.
Completament. I fins i tot ha canviat Messi, que el Carles sí. Ha comptat les intervencions a la primera part. Messi de cop ha pensat, escolta, ara tinc un soci. Uh-huh. Però no pot ser que tot es redueixi a això. Jo ja entenc que Alba és un recurs desequilibrant, però l'equip n'ha de tenir algun més. El canvi de cara del primer quart d'hora de la segona part, el que hem vist a la primera, és rotund. Jo crec que hauríem de treballar en alguna coseta més que no fos Messi i la 18.
I això costa.
No, costa molt, clar.
Tot costa.
Tot.
El tot costa haurà de ser testimoni directe, com el club de la mitjanit, d'aquests... 3 dies post-Messi.
Per cert, Suárez, 2 partits per setmana, ja l'hem vist.
Ja l'hem vist. Què vols dir que es nota, no. Eh? No cal forçar més.
Ahir, al principi parlàveu de que no té molèsties al genoll. És que no és que es lesioni ni que estigui lesionat. És que és un jugador que viu de l'energia.
I avui no en tenia.
Per mi no.
Gràcies, Jordi.
Una abraçada.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i El Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.